Hoy por hoy Cataluña. Sergi López.
Què tal? Molt bon dia. Dimecres 16 de juliol. Els governs català i espanyol no acaben de veure amb els mateixos ulls alguna de les qüestions que van parlar dilluns al Palau de la Generalitat sobre el sistema de finançament singular i alhora generalitzable per Catalunya. Uns i altres estan intentant fer equilibris, per no dir coses diferents, però hi ha un concepte que sembla que no el veuen igual. Parlen de l'ordinalitat. Des de Catalunya tenen clar que això vol dir que tu ets el tercer que aportes més recursos, més diners a l'Estat, però també has de ser el tercer a l'hora de rebre aquests recursos per part del govern espanyol. I des de l'executiu central prefereixen passar de puntetes sobre aquesta qüestió. En parlem després de la previsió del temps. I això és cosa de la Núria Seró. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Tenim per davant una jornada radiant i càlida. Moltes temperatures es mouran entre els 30 i 35 graus i, de fet, inclús a l'oest es podran superar els 35. Avui els núvols els trobarem sobretot al quadrant nord-est, també al Pirineu, i, de fet, es podrà escapar algun ruixat molt local i feble. Ara mateix les temperatures van des dels 18 graus a Lleida, 21 a Girona, 24 a Tarragona i 25 a Barcelona.
Gràcies, Núria. Pel que fa als trens, segons Renfe, han començat a circular combois pel tram afectat ahir pel xoc d'un tren amb un camió a Balenyà. En tot cas, de moment, es manté també el servei alternatiu per carretera en el tram entre Vic i Centelles. Miquel Giol, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Anem ja amb l'última hora, amb l'estira i arronsa entre el govern català i espanyol sobre el nou sistema de finançament que hauria de tenir Catalunya.
Doncs de moment els governs català i espanyol estan fent equilibris per no fer descarrilar l'acord amb els republicans després del pacte pel nou model de finançament. L'executiu català manté que el principi d'ordinalitat està garantint mentre que el govern central l'evita parlar-ne. I de la seva banda, Esquerra Republicana avisa que no hi haurà més acords amb els governs socialistes a Barcelona i Madrid si no es compleixen els pactes ja acordats.
Laura Pons.
Sí, són els equilibris o fins i tot el xoc de versions entre el govern català i l'espanyol perquè la Generalitat assegura que el text garanteix el principi d'ordinalitat, que qui més aporti sigui qui més rebi, mentre que el govern central evita assumir-lo. Són Sílvia Paneque i Pilar Alegria.
Respecte al principi d'ordinalitat, aquest era un element fonamental i, per tant, queda garantit.
El acuerdo que recoge suficiencia financiera, solidaridad, corresponsabilitat fiscal.
És una contradicció que no agrada als republicans, que demanen més concrecions i avisen que si no es compleixen els acords actuals no n'hi haurà de nous.
Com diuen els castellans, para muestra un botón. Més enllà de grans declaracions, poca concreció. O posen fil a l'agulla o no hi haurà possibilitat de nous acords.
És Esther Capella, a Ser Catalunya, qui afegia que no hi haurà negociació pressupostària fins que no hi hagi concrecions amb l'ordinalitat i amb la recaptació de l'IRPF.
Anem ara amb un tema que us expliquem avui a Ser Catalunya. I que fa referència a les universitats.
El nombre d'alumnes que demanen plaça a la universitat ha crescut en la darrera dècada un ritme 3 vegades superior al de l'increment de les places públiques. Hi ha uns 15.000 alumnes que més que volen ser universitaris, però els campus només s'ofereixen 3.000 places més que fa 10 anys.
Ens ho explica la Soledad Domínguez.
Enguany, el volum de peticions de nou ingrés a algun campus públic ha superat la xifra rècord de 62.000 persones. De moment s'ha assignat plaça una mica més de 48.000, però comptant ja que, com ha passat altres cursos, alguns estudiants acabaran desistint. En tot cas, això implica que d'entrada almenys 14.000 estudiants no tindran lloc a cap universitat pública. Des de la UAB, el vicerrector Ramon Vilanova lamenta els efectes d'aquesta oferta insuficient.
No és només de volum, sinó és també de talent que deixen fora.
Les universitats constaten que no han tingut la musculatura econòmica necessària per ajustar l'oferta a l'actual volum de població en edat d'anar a la universitat i subratllen que el gran repte és garantir que tothom que vulgui, independentment dels seus recursos econòmics, podrà fer estudis superiors.
Hoy por hoy, Catalunya.
Sobre el debat de les bicicletes a les ciutats, n'hi ha d'haver més o menys. El RAC creu que a Barcelona en sobren o, com a mínim, sobren carrils bici.
I per això proposen treure alguns d'aquests carrils en benefici dels autobusos. Això ho diu el RAC després que el seu informe anual hagi constatat un descens del 6% de ciclistes a Barcelona. Asseguren que, en relació als usuaris que utilitzen l'espai, la bici està sobrerepresentada a l'espai públic.
Oriol Soler.
Per exemplificar aquesta situació, des del RAC posen com a exemple precisament el carril bici que més controvèrsia ha causat a certs sectors de la ciutat, el de la Via Augusta. Josep Mateu és president d'aquesta entitat que forma part del lobby automobilístic.
Estem destinant un 16% de la via a un 7% dels usuaris. Això hi ha carrers, com per exemple podria ser la Via Augusta, que és un cas conegut, que és més rellevant encara. Un 21% de l'espai només utilitzen un 1,5% dels usuaris. No?
Segons l'informe del RAC, només un 4% dels usuaris de la bicicleta són gent que abans anava amb cotxe o amb moto i la majoria utilitzaven abans el transport públic.
I també a Barcelona, atenció, perquè l'Ajuntament ha multat totes, absolutament totes, les terrasses inspeccionades a Ciutat Vella des de principis d'any. Totes, perquè incomplien totes alguna normativa. S'han revisat les 129 terrasses que acumulaven més queixes i, com us diem, cap d'elles s'ha quedat sense sanció.
S'han detectat 17 terrasses que no tenien cap mena de llicència i s'ha clausurat un local. El regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, lamentava el comportament reincident d'alguns propietaris.
I una de les coses que ens sap més greu com a administració és que ens prenguin el pèl. Jo ho he experimentat personalment, d'entrar a una punta del carrer Joan de Borbó, donar tota una sèrie d'indicacions, acompanyat de la Guàrdia Urbana o dels inspectors, d'això no pot ser, no pot ser, i que quan arribo al final del passeig de Joan de Borbó i torno, ja tornen a estar incomplint una altra vegada.
L'Ajuntament extendrà els controls a altres districtes de la ciutat.
Ara ens fixem en coses que passen a Lleida. 27 alcaldes de Ponent han enviat una carta a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per demanar que s'aturi el projecte de la planta de biogàs a la Sentiu de Sió, a la Noguera, que promou un fons d'inversió danès.
Els detractors consideren que és un projecte desmesurat perquè no hi ha prou residus de purins a la zona i afirmen que la infraestructura necessitarà un 50% de residus de fora per poder funcionar.
Ràdio Lleida, Mercè Marc.
Els alcaldes assenyalen que el principal aspecte negatiu de la planta és que no respon a les necessitats ramaderes reals, diu l'alcalde de Bellcaire d'Urgell, Jaume Montfort.
El purín, sempre he dit que és l'excusa. Això és el purín, no els importa. El que els importa és la producció de gas i, per tant, per fer la producció de gas necessiten altres materials, que són aquest 50% que són materials de llots de depuradora, de restes animals, que són residus que no produïm nosaltres i, per tant, no tenim cap obligació de suportar.
El pla especial d'aquesta planta és previst que passi per la Comissió d'Urbanisme de Catalunya la setmana vinent. Abans volen una reunió urgent i sobre el terreny amb la consellera Paneque.
També a les comarques de Lleida, Sergi Pelegrí ha dimitit com a alcalde d'Arbeca. Recordareu que va ser detingut per maltractament a la seva exparella i per mossegar un mosso d'esquadra quan el va detenir.
La renúncia de Pelegrí es va anunciar ahir a la nit en el ple municipal de l'Ajuntament, en el qual no va assistir. El grup municipal d'Esquerra, al qual estava vinculat Sergi Pelegrí, va llegir un comunicat on demanava respecte per la privacitat del fins ara alcalde i pel seu dret a la presumpció d'innocència. Esquerra li havia demanat la dimissió.
Detingut l'imam d'una madrassa de Figueres per presumptes agressions a menors.
Els Mossos van arrestar el responsable d'aquesta escola vinculada a la mesquita del barri de la Marca de l'Am després que la pròpia comunitat musulmana el denunciés a la policia.
Ràdio Girona, Carles Couso.
Les famílies van alertar que l'home pegava els infants amb una vara o els donava clatellots dins d'aquest centre on els menors anaven a aprendre l'àrab i l'alcorà. Agents de la Comissió General d'Informació dels Mossos van arrestar el sospitós just fa una setmana, el 9 de juliol, després d'una investigació que es va iniciar l'octubre del 2024 i que es va allargar fins al maig del 2025. Els delictes pels quals se l'investiga són coaccions, maltractaments i lesions. Paral·lelament, la Policia Nacional estudia si inicia un procediment per a la seva expulsió del país. Al febrer, la policia espanyola ja va expulsar de l'estat un altre imam de la capital de l'Alt Empordà.
I hem de lamentar un altre mort a les platges.
Un home de 74 anys ha mort després d'ofegar-se a la platja de Can Martinet de Sant Pere Pescador a l'Alt Empordà. Els fets es van produir aquest dilluns pels vols de 5:45 de la tarda. Amb aquesta ja són 11 les persones que han mort ofegades des del 15 de juny.
Pel que fa als esports, avui s'oficialitzarà la renovació de la Minja Mal amb el Barça.
També està previst que es faci públic que portarà el dorsal 10 a l'esquena.
Ja l'espanyol el tècnic Manolo González continuarà entrenant l'equip fins al 2027.
González tenia el contracte automàticament renovat fins al 2026 si l'Espanyol mantenia la categoria i ara l'amplia un any més a la vinculació amb l'Espanyol, sempre i quan el conjunt blanc i blau es mantingui a la primera divisió.
I Jennifer López va complir les expectatives a Barcelona.
Gairebé va omplir el Palau Sant Jordi, on va fer un repàs als seus temes des dels més antics fins als més nous.
Doncs amb Jennifer López arribem a les 7.